El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Anem a començar. Han obert el micròfon abans d'hora. Saludem els tertulians i els oïdors que segueixen la tertúlia del Gall del Monestir a aquesta hora a les 9:32 del matí. Rogeli Padró, molt bon dia.
Bon dia.
Domènec Miquel, molt bon dia.
Bon dia.
Jaume Pla, molt bon dia.
Bon dia.
I Víctor Alexandre, molt bon dia.
Bon dia.
Ahir coneixíem a Cuat.cat que Delphi busca comprador per a la planta de Sant Cuat en risc de tancament. La planta corre el risc de tancar després de 53 anys a Sant Cugat. El president del comitè d'empresa, José Antonio Morán, ha explicat a Cuat.cat que l'actual càrrega de treball no garanteix la continuïtat de la fàbrica de components per a l'automòbil més enllà de l'any que ve. Mentrestant, la companyia busca una empresa que estigui interessada en la planta per fabricar-hi algun producte. El ple municipal de dilluns donarà suport a la plantilla amb una moció institucional. Recordem que són 500 treballadors actuals. També doncs, aquesta empresa va acollir, em sembla que fins i tot fins a més d'un miler de treballadors en les èpoques més daurades.
1.550
treballadors. No sé, segurament aquí a Sant Cugat hi ha moltíssimes famílies, jo comentava amb els companys de redacció que algú altre té algun familiar que hi ha treballat amb una història doncs, que segurament doncs, és la mítica dièsel que li dèiem aquí al poble i que podria tancar l'any que ve, esperem que no, que trobin un comprador o algun soci que pugui continuar aquesta activitat. Seria, no sé si és la primera indústria, Domènec, que teníem aquí a Sant Cugat de les importants, a més amb una proximitat al poble respecte del Can Sant Joan o altres nuclis, no?
Sí, sí, és la primera indústria important que es crea a Sant Cugat. Perquè el que hi havia hagut fins llavors eren petits tallers i això que no tenien gaire transcendència. És a dir, bé, les empreses que tenien més treballadors podien tenir entre 30 i 50 treballadors com a màxim. I és que va passar tot d'una amb una empresa que no arribi a tenir 1.000, doncs això és un salt qualitatiu important. No? De fet, va començar ells i de seguida va venir Ferrer Internacional, que va ser la segona, diguéssim, que es va implantar curiosament també doncs, allà al costat i això. I després hi van haver-hi aquestes altres empreses, Albus, que també és de les antigues, que tenim aquí, Ciama, que ha desaparegut, Maderes en Revolucides ha desaparegut, Ferros Alderí, que ha desaparegut, vull dir que, o sigui, van anar sortint, no?, el Xargai Tarragó, que també va desaparèixer, vull dir, o sigui, hi ha hagut tota una sèrie d'aquest món industrial que ha anat desapareixent. Però, com dius, canviant de nom, passant de diferents empreses i tot plegat, bueno, s'ha mantingut. Ara el que passa és que, esclar, ells fan un component molt específic. Ja fa anys que Delphi va muntar una planta a Romania. Al principi la planta aquesta de Romania tenia molts problemes perquè, esclar, diguéssim, no hi havia el context industrial que hi ha, diguéssim, aquí a l'entorn de Sant Cugat. Les peces no sortien amb la qualitat que sortien de la fàbrica de Sant Cugat. La fàbrica de Sant Cugat era, evidentment, la millor que tenia en Europa, millor que les angleses i millor que, diguéssim, altres que hi ha d'aquestes, les franceses i això, però, esclar, o ara tenen un producte nou o no hi ha solució. I en aquests moments, on és la gran venda d'aquest producte? A la Xina. I, per tant, on és la nova planta de Delphi? Doncs és a la Xina.
A més, parlant d'això, de la història de Sant Cugat, veiem que era la més important i suposo que devia transformar, perquè fa 53 anys Sant Cugat era sí que era una vila, era un poble. I això
I
suposo que...
I la Delphi era una vinya.
Era una vinya.
Era una vinya.
Molta gent no, que va plegar de la vinya, justament, no? Va trobar un lloc de treball a la Delphi. Quan la vinya, quan el camp, quan els pagesos de Sant Cugat van deixar, o van haver de deixar, més ben dit, el camp, i per tant aquesta font d'ingressos, molts d'ells van trobar recolzament i van trobar això, aixopluc i els dinerons per passar la setmana, abans cobraven per setmanes, jo encara me'n recordo d'això, doncs a través de la Condiesel. I voldria dir un parell de coses, també. A Sant Cugat, com deia el Domènec, ha estat una fàbrica molt, molt arrelada i que ha tingut molt ressò en el poble de Sant Cugat. Qui més qui menys hi havia, tenia alguna persona a la família que hi treballava i fins i tot anava, era intergeneracional, sí. Era el pare que igual els jubilava però el fill començava a treballar, i jo recordo també l'economat, hi havia un economat fins i tot, tenien un economat on podien anar a comprar els seus productes a un preu més raonable. I per tant, no sé, feia una mica, em recorda també el que ha passat, o va passar durant molts anys a Sant Andreu al barri de Sant Andreu a Barcelona, amb la fàbrica Coats, que era una gran fàbrica que tenia això també, que era intergeneracional, hi havia els avis, els pares, els fills, i que tenien l'economat, tenien fins i tot una escola, una guarderia pels nens que
com les colònies, fills, no, del Llobregat.
Exacte, una mica això. Aquí no vam arribar a ser una colònia, no? però d'alguna manera tenia aquest lligam amb la ciutat, amb el poble, que la feia des d'un punt de vista humà, pues, molt entranyable fins i tot, no? Jo ahir mateix passava per allà, i quan vaig veure la notícia vaig passar per allà, i si tant que mai tindré una certa ignorància, però em vaig fixar en un detall i és una tonteria, però l'he de dir. Entre les banderes hi havia l'espanyola i tot. Hi havia les quatre, hi havia la bandera europea, la bandera espanyola, la bandera de Sant Cugat i la bandera de la Condiesel, que és una blanca amb una insígnia que no es veia perquè no feia vent, eh? Però em va cridar l'atenció. Bé, no, és un detall que potser no té massa importància, però al passar per allà vaig pensar, ostres, hi haurà molta gent que tindrà enyorança d'aquest espai on hi han passat tantes hores, una fàbrica on hi han deixat, no diré la pell, però sí que han deixat moltes il·lusions. Al seu moment, Domènec i companyia, companys, van tenir molts problemes econòmics també, problemes sindicals, però es van anar resolent. Vull dir que allà sempre hi ha hagut un moviment sindical també molt important i molt contundent. Hi ha hagut presència de tots els sindicats importants del país, que han anat reivindicant sous. Per tant, hi ha hagut allà dins una lluita constant. I bé, tot això i per molt més em sap greu a mi.
No, i sobretot hi va haver-hi un sindicat que era un sindicat exclusiu de Condiesel. Uh-huh. Un sindicat exclusiu de Condiesel que va estar absolutament manipulat per un parell de treballadors que van viure a costa dels altres, perquè esclar, ells, com que eren els del sindicat, diguéssim, no treballaven, saps? Ja feien prou per l'empresa i pels altres treballadors, i molt espavilats, que per cert no eren de Sant Cugat, sinó que eren de Ripollet.
Quan arriben aquestes empreses a poblacions petites, perquè en un altre moment Sant Cugat era una població amb molt pocs habitants, amb pocs habitants, clar, sempre transformen una mica la vida, perquè moltes vegades en positiu també, no? Vull dir que, perquè signifiquen llocs de treball per moltes persones que passen d'allà mateix a treballar en aquella empresa. Però jo li voldria preguntar al Domènec si això encara és així en aquest moment, és a dir, si la plantilla que ha crescut a Delphi amb el temps, en principi devia haver-hi molts eren llocs de treball santcugatencs, pròpiament dits. Si ara això és així, encara, o la gent que ve a treballar a Delphi ve de tot arreu?
No. Ara, diguéssim, Delphi té aproximadament uns 500 treballadors, em sembla.
545, diria.
I aleshores, diguéssim, la major part són de fora. S'ha perdut aquesta tradició del treball de Delphi.
Alguna cosa queda, encara, però jo conec una persona que el seu pare ja havia treballat a la Delphi i ha continuat.
Sí, però saps què passa? És que, a veure, tots aquests pagesos que van anar a treballar a Delphi, a veure, eren pagesos, no tenien formació de mecànics, i per tant acabaven amb allò, aquell ofici tan popular que se'n deia carretillero. I feien de carretilleros, que portant, diguéssim, d'una banda a l'altra i de més, i transportant i això. A veure, avui dia la mecanització i tot això, aquest ofici ha desaparegut, no existeix. A Delphi conserven encara un dels primers bancs de treball que hi havia, i tu veus allà les llimes penjades i veus, diguéssim, doncs, les broques i veus totes aquestes coses. Clar, tot això ha quedat substituït per robots. Tota la fàbrica està robotitzada i, per tant, totes aquestes eines, en fi, és una peça de museu que tenen allà, no?
Ja no hi ha camàlics.
Clar, llavors, per tant, a veure, aquest tipus de treballador que abans es podia incorporar, doncs ara és molt difícil. Ara, Sí, diguéssim, Delphi és de les empreses que contribueix a la desaparició de la vinya aquí a Sant Cugat per una raó molt simple. Perquè hi ha una sèrie de pagesos que ells, diguéssim, doncs, decideixen, sobretot la generació jove, decideix anar a treballar a Delphi, llavors continua mantenint les vinyes el dissabte. Però, és clar, si resulta que prou el dimarts, tu has d'ensulfatar el dimecres. No pots ensulfatar el dissabte, perquè el dissabte allò ja està mildiat. Llavors, això va organitzar un merder molt gran dintre del celler cooperatiu, perquè, esclar, el celler cooperatiu deien, a veure, els pagesos que continuaven portant la vinya bé. Escolti, jo haig de barrejar el meu raïm bo amb el raïm dolent d'aquests? No, no, escolti, si aquesta gent, diguéssim, vol portar la vinya, si és que la porti, però en tot cas fem una separació de raïms, i es va arribar a fer. Es va arribar a fer aquesta separació, diguéssim, de raïms, i treien un vi de qualitat, i després van una cosa...
Que... Això passa amb els molins, també, d'oli, per exemple, que no barregen...
Clar. Això va provocar una revolució que va ser quan, bueno, un dels que va capitanejar aquesta revolució va ser el Jaume Grau. I, en conseqüència, el van fer el president. Deia, home, jo no ho vull fer perquè em facin president, justament, però, bueno, en fi, va acabar, diguéssim, de president, no?
Sí. Entenc, aleshores, pel fet que és significatiu que arribés una empresa tan grossa, perquè no sé si era de les dimensions que ara veiem el que seria la nau que ocupa aquí a Sant Cugat, però va haver-hi, a part d'inter, dels conflictes interns a nivell de ciutat, va suposar algun problema no sé, penso, de gent que pensés, és que ens canviaran ja la ciutat, perquè potser era ja això, l'inici del canvi total i transformació dels camps que teníem aquí a Sant Cugat en el que és ara. Sí. No sé si des del municipi van pensar o van acollir això amb por o amb... no sé.
Jo diria que no, però a veure, diguéssim, sí que és l'inici de la transformació, sobretot al barri del carreter de Cerdanyola, perquè fins llavors allò eren casetes baixes, encara hi havia torretes, encara hi havia això, i...
El barri de les Lates.
Clar, tot allò, diguéssim, immediatament es va haver de començar, doncs, a fer blocs de pisos per acollir aquests treballadors que anaven arribant. Com que s'ajudaven a fer blocs de pisos, van arribar més treballadors per fer els blocs de pisos, i llavors aquests també s'havien d'anar col·locant, no? I, per tant, va ser com una cosa que es va anar engreixant a si mateix.
Però és habitual, que hem vist a moltes poblacions a Catalunya.
Sí. Però, esclar, llavors encara estàvem sota el planejament del 53 i amb el planejament del 53 podies arribar a fer fins a 6 pisos d'alçada, amb la qual això explica que els blocs aquells siguin tan alts. Després, amb el pla del 76, doncs es van reduir les alçades a 4, no? I, per tant, tot va quedar, diguéssim, una ciutat més baixa, com si diguéssim. Però en aquell moment encara es podien fer aquests blocs així tan alts.
Deies barri de les Rates.
No, de les Lates.
Ah, les Lates.
Ara fa temps parlava amb una senyora que va néixer a la zona, allà al costat de la Condièsel, que aquí hi havia casetes baixes que encara hi són, i se'n deia el barri de les Lates. I em va sorprendre perquè no ho sabia, no? Perquè, sí, de fet, eren poquetes cases i cases baixes les que hi havia. Sí.
Bueno, el barri de les Lates pròpiament no era la carretera, sinó que era el carrer Vallès. I sobretot, diguéssim, el passeig per la Blanca cap al final, allò era el barri de les Lates. I això era el barri de les Lates perquè en allà és on es va concentrar molt la immigració vinguda de l'Orca, bàsicament,
sí,
i això. Llavors es van posar, diguéssim, allà. Pobles. Llavors era gent que estava acostumat a menjar llaunes de tonyina i de sardines.
Ah, per conservar.
Sí. I això era una cosa que aquí a Sant Cugat, diguéssim, el món aquest, pagès i de més, això no menjaven, no? I llavors era... al barri de les Lates.
Que època era...
Té-me una lata, no? I això, sí.
Era cultura quilòmetre zero, que ara estava moda, eh? Sí. Suposo que abans cadascú tindria el seu hortet i l'autoconsum era... Sí. Això que està ara de moda.
Sí. Però encara queden, de fet, edificis que superen els 4 pisos o els 5 al centre de la ciutat.
A Lluís Companys o...
Sí, i a la Rambla del Celler, per exemple, encara n'hi ha, en el tram... antic, diguéssim, no? En els números baixos, tocant a Francesc Moragues, encara queden algunes cases que suposo que devien ser fetes en els anys 60, segurament, sí, època franquista i tot allò, que hi ha, doncs, una pila de pisos, no sé, deuen haver 8 o 9 o no sé quants, no? I que, clar, distorsionen, és veritat que davant no tenen res perquè hi ha tota la zona poliesportiva i tot això, però clar, són a part que són una casa, no tenen cap atractiu arquitectònic, i distorsionen la mitjana, que és molt més baixeta, i són autèntics monstres allà al mig. Són residus d'una època en què es podien fer disbarats.
Jo recordo una cosa, si em permeteu, un apunt també, és que recordo les vagues, les poques vagues que s'han vist a Sant Cugat. Jo les primeres que vaig veure quan vaig arribar a Sant Cugat fa més de 40 anys van ser justament de la Condiesa. Clar, hi havia problemes sindicals també dins, no són de tot eren enteses, i també hi havia problemes greus a vegades, i vaig començar a veure manifestacions que després també els vaig començar a veure també a l'escola de magisteri aquí al costat també. Jo penso que d'aquell temps, l'any 70-80, recordo només aquests dos espais, aquests dos col·lectius que feien manifestacions, i els de la Condiesa els eren potents, perquè esclar, sortien a fora pues això, molta gent, moltíssima, milers de persones, no? I per tant la gent del poble que era pagesa i no estava acostumada a això, sortia al carrer sorpresa a veure aquell fet, aquell esdeveniment, aquell acte, allò que passava, no? Que tenia això, un caire lúdic, però també molt reivindicatiu, perquè evidentment, com deia abans el Domènec, a dins hi havia problemes, i problemes grossos, eh?
Sí, doncs... a més d'això, aquestes vegades més es van encomanar al sector de la construcció, perquè, clar, anar lligades una cosa amb l'altra.
Doncs tenim aquí un cronista que és el Jaume Pla, que ens ha ensenyat el diari de Sant Cugat amb un tema que n'hem parlat també aquí a la tertúlia, que és també del poble, sobre la propietat del monestir. Jo no m'he pogut llegir l'article del diari, avui he arribat molt just, però no sé si podríeu assenyalar alguna cosa destacada. Ja havíem parlat, eh?
Segur que el que està més ben informat és el
Domènec. Que avui... Avui president de taula, eh?
No, és que a veure, diguéssim, nosaltres vam entrar a la denúncia fa, diguéssim, el mes de juliol, per tant, això pràcticament doncs, ja fa quasi bé mig any, no? I aleshores l'Ajuntament ho està estudiant, i com que són tan estudiosos, diguéssim, continuen estudiant-ho. Llavors ha arribat un moment en què vam dir, doncs, a veure, aquest tema no podem anar per aquí perquè hi ha el termini per presentar les al·legacions és de 24 mesos, n'hem passat 16, i per tant, a veure, o ens movem o es mou l'Ajuntament o es mou nosaltres. Però bueno, abans de moure'ns nosaltres, diguéssim, ens fem un últim intent a l'Ajuntament. Llavors vam presentar una moció pel ple municipal. Atès que la llei diu que això és un afer que ho ha de tractar el ple municipal, doncs presentem una moció perquè ho tractin en el ple municipal. Va haver-hi un petit esverament i aleshores al final aquella moció que es va presentar a través d'Iniciativa ha quedat una moció que es presenta conjuntament Iniciativa, Convergència, Esquerra, la CUP i Socialistes, i només han quedat fora el PP, naturalment, perquè no fos cas que amb una moció com aquesta se n'anessin a l'infern. I després Ciutadans, que penso que no han acabat d'entendre el problema o que no s'han volgut posicionar, diguéssim, amb el problema, i que això no vol dir que potser llavors dilluns encara acabin això. Però en aquesta moció, el ple municipal, i a més la moció, diguéssim, és vinculant, es compromet a parlar amb el bisbe i solucionar-ho d'una punyetera vegada, esclar.
Per tant, positiu, el recorregut, sí. Amb el suport, almenys...
Sí, el que passa és que és lamentable que hagis d'acabar presentant una moció i això, doncs, perquè es moguin. A veure, ells tenen l'obligació legal de moure's i no pot ser que, vull dir, que hagis d'anar empenyent des de fora perquè no fan res.
I on què canviarà favorablement aquest canvi? Home, si el responsable és l'Ajuntament...
És que el responsable sempre ha sigut l'Ajuntament, sempre ha sigut l'Ajuntament, i la veritat és que, a més, a veure, no, hi ha hagut moments en què se n'ha cuidat més i moments que se n'ha cuidat menys. A veure, per exemple, diguéssim, quan es va començar, diguéssim, tot aquest procés, en el 1847, és la primera intervenció que fa l'Ajuntament, i fa una restauració que després, vista des d'avui, doncs, per exemple, el llibre del Jordi Ambrós, diguéssim, doncs, la maltracta, va ser una cosa barroera i mal feta, etc etc. Aquella restauració va significar una tercera part del pressupost municipal d'aquell any. Per tant, vol dir que l'esforç financer que va fer l'Ajuntament va ser extraordinari. Que la restauració s'hauria pogut fer més bé, si és clar, si haguessin hagut més diners, però si no n'hi havien, doncs es va fer, diguéssim, el que es va poder. també, a veure, jo ho he explicat moltes vegades, un dels problemes més greus que ha tingut el monestir és quan hem tingut alcaldes missaires. Quan hi ha hagut alcaldes missaires se n'han cuidat molt poc. En canvi, diguéssim, sempre que hi ha hagut grans restauracions en el monestir, sempre ha sigut a través de quan han governat partits d'esquerra. O alcaldes, diguéssim, allò simplement no creients i de més, diguéssim, allò que desleixen poc. Però, per exemple, si us heu llegit mai el llibre del Barraquer sobre l'apartat, diguéssim, que té sobre el monestir i que diu aquells venerables vellets, el Josep Massana i el Miquel Ribatallada i de més, no?, que vull dir que tant han fet pel monestir, mentida. Són dos dels únics alcaldes que quan ho van ser-ho, diguéssim, no van dedicar ni un diner, diguéssim, pel monestir. I fins i tot aquells ingressos que tenien provenients del lloguer dels horts del monestir i que obligatòriament es havien dedicat, diguéssim, a restauració, no hi van anar-hi a parar.
En aquesta tertúlia s'ha parlat moltes vegades que almenys la porta i la façana del monestir s'hauria de restaurar, però ja, sí, urgentíssim, està totalment, sí, decadent. No? No creieu que ara seria el moment?
Fa molts anys que és el moment.
Bueno, cada vegada és més urgent.
A veure, jo t'explico una anècdota, perquè ho entenguis. L'any 79 vam poder fer una intervenció que va ser consolidar les pintures del timpà, que no es veuen. Però bueno, en aquell moment es va fer una intervenció així i llavors en Xerrier, que encara no hi havia el centre de restauració aquí a Sant Cugat, encara no s'havien creat el centre de restauració, que és de l'any 82, però doncs ell treballava en el Museu Nacional d'Art de Catalunya i va fer una protecció amb una mena de vernís plàstic que ho aguanta, perquè això doncs és una cosa provisional i això en un any o dos ho arreglarem. De fet, en aquells moments, sí, haguéssim cedit aquella pintura per portar en el Museu d'Art de Catalunya, hi havia diners. Però si es havia, diguéssim, de treure aquella pintura per posar dintre l'església i conservar-la en lloc, no hi havia diners. És molt curiós, aquestes coses així. Bueno, doncs aquella intervenció que es va fer l'any 79 continua provisionalment. Llavors, què ha passat? Doncs, home, doncs ha passat que amb el sol, la calor, etcètera, etcètera, aquest plàstic ha tingut retraccions. Llavors, al tenir retraccions, si us fixeu, han caigut trossos de la pintura. És a dir, que aquella medicina, que era una cosa provisional i que anava bé per 2 anys, doncs ha acabat perjudicant, diguéssim, a l'obra. Però a veure, t'explicaré una altra, diguéssim, en època de la Generalitat, ja i de més, en l'any 82, es va posar aquell tubo que creua tot el claustre, sobre la teulada del claustre, per recollir les aigües de l'església i que no caiguin a dintre el claustre i que no contribueixin, diguéssim, en el tombament aquest que hi ha i tot plegat. Val. Doncs aquell tubo es va posar provisional per 6 mesos, de l'any 82, estem al 2015, i es va posar per 6 mesos.
Encara hi és.
I encara hi és. Clar, i llavors és que tu de vegades et sents tan absolutament impotents, ja pots anar fent articles, ja pots explicar-ho per la ràdio, ja pots això... Però hi ha d'haver algun polític, vull dir, esclar, que es posi davant i que decideixi fer-ho,
33 anys,
I n'hem passat, de polítics, n'hem passat, Vull dir, en fi,
Doncs esperem, aviam si es pot solucionar almenys anar pam a pam amb la solució del monestir, sobretot pel tema de conservació, que com diu el Domènec Miquel, els mitjans de comunicació, aquest i els altres, sempre doncs...
Sí, vosaltres us aneu fent ressò, Vull
això, dir,
el problema no, el sempre
tema,
us aneu
el tema
ressò,
és que arribi, que es posi fil a l'agulla per solucionar aquest tema.
No, però ajuda molt, que ho feu, els mitjans de comunicació, perquè per la majoria de la gent totes aquestes coses o interioritats són absolutament desconegudes. I l'única possibilitat que té d'assabentar-se'n és llegint-ho en els mitjans locals. I d'una manera o d'una altra s'influeix. Els mitjans influeixen en el... esperonen els polítics. Perquè si no se'n parla, lògicament, tampoc veu la necessitat de posar fil a l'agulla. En qualsevol àmbit, no d'aquest tema, qualsevol. Però quan el tema surt del carrer una mica, doncs, vulguis o no, esperona a l'acció.
Però de moment nosaltres, que n'hem anat parlant setmana darrere setmana, no s'han esperonat gaire,
No, i és veritat. I una cosa també que has dit, Domènec, i és veritat, és que realment quan els monuments ara conec una mica el romànic també fins i tot de Lleida, que hi ha quantitat d'ermites que estan enrocades o que ja ha caigut el sostre, o que estan, jo en conec una que hi ha els veïns d'aquella ermita romànica que hi tanquen el cotxe dins, vull dir, passen coses d'aquestes i no se'n cuida ningú, perquè són, en molts casos encara estan en mans del bisbat, i els meus respectes pel bisbat, però vull dir, realment, quan s'han fet coses, s'han fet, com deia el Domènec, les ha fet els ajuntaments, són els únics que s'han preocupat de que hi hagués una conservació i una continuïtat en la conservació. A veure, els que tenim cases, que tenim pisos, cada X anys hem de pintar, hem de restaurar, hem d'arreglar, doncs en les esglésies passa igual i encara més, perquè són encara més velles, estem parlant del romànic, i per tant aquest interès, si no és a partir de la gent que viu a prop, en aquest cas dels ajuntaments, la resta no se'n preocupa.
Sí, sí.
Doncs estarem atents.
Estem en una bona línia. Jo, permeteu-me que sigui optimista, que com a mínim si se'n fa
menys una declaració d'intencions, no?
Exacte.
Doncs això. Sí, a veure, diguéssim, ara amb la moció aquesta que s'aprovarà dilluns, el que hi ha és tota una declaració de que el mes de gener es constituirà una primera comissió d'aquestes interinstitucionals, no? En el qual hi haurà representants de l'Ajuntament, de la Generalitat, de la parròquia, de la Diputació. La Diputació no hi té res a veure, però té diners. Per tant, també, eh? I després hi han posat, diguéssim, el grup d'estudis locals com a representació de la ciutadania per parlar-ne, per començar, i que realment s'ha de crear, es diu un patronat, però no cal que es digui patronat, perquè semblava que parlava de la Generalitat, la paraula aquesta els hi feia molta por. Bueno, que se'n digui l'orga, com es digui, però hi ha d'haver-hi un orga de govern superior que agafi tots i a veure, quan existia aquest òrgan, aquest tipus de problemes com aquest que hem tingut a la propietat, doncs no hi eren ni s'haurien donat. Perquè com que tothom seia a la mateixa taula, les coses es deien davant de tothom i no hi havia problemes. Ara, com que jo parlo amb tu parles amb l'altre parla molt de més enllà i no hi ha manera de saber què s'ha dit i què no d'això, i a més el que expliqui és una altra versió, és un lío, no?
Ja no existeix la Comissió de Patrimoni? Ha desaparegut o encara existeix?
Bueno, ara s'ha de tornar a constituir, perquè ja saps que, diguéssim, cada mandat s'ha de constituir el nou Consell de Cultura i llavors això. Ara l'altre dia es va constituir un nou Consell de Cultura.
De Cultura.
Es va anomenar el representant del Consell en el Consell de la Ciutat, que va ser, bueno, com que som un Smart City, es va fer per sistema digital. I va, doncs ja està.
Doncs arribarem a... En tres i no res, arribem a les 10 del matí. Se'ns ha fet curta aquesta tertúlia, ja sabeu que durant mitja hora, a partir de la setmana que ve ja recuperem
el ritme. Setmana que ve és
Nadal.
No,
doncs ja no ens veiem, ara en parlem, ja ens veurem més endavant.
Sí, sí.
Que el calendari nadalenc segurament afectarà les tertúlies del matí.
Sí, perquè coincideixen divendres, Nadal i Cap d'Any.
Sí, sí. Agraïm la presència del Rogel i Patró, del Domènec Miquel, del Jaume Pla i del Víctor Alexandre. Gràcies a tots per haver vingut.
Bon Nadal.
Bon Nadal. Els deixem ara amb la Carme Reverte i el magazín Sant Cugat a Fons.
El gall del monestir.